8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja a les comarques gironines experimenten algun tipus de soledat no volguda. I d'aquestes, el 22% reconeix patir soledat greu o molt greu. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de la primera edició de l'informe de l'Observatori sobre soledat no volguda. Per entendre una mica més aquestes dades i d'altres que ens presenta l'estudi, avui ens visita al Supermatí una de les tècniques de l'Observatori, Anna Sabater. Bon dia, senyora Sabater.
Hola, molt bon dia.
Com podria definir aquesta soledat que es desprèn d'aquest estudi?
Bé, nosaltres hem utilitzat en el qüestionari que hem fet a unes 395 persones en la demarcació de Girona una escala que s'utilitza per mesurar la soledat, és l'escala de Jo. Aleshores, el que mereix aquesta escala és una mica la diferència entre les relacions personals i socials que tu tens i les que voldries tenir. D'altra banda, hem introduït altres preguntes que fan referència a un tipus de soledat més funcional. És a dir, una cosa és sentir-se sol, estar sol, i l'altra cosa és tenir suport quan ho necessitem, que són coses diferents. I amb el conjunt de tot això hem tret aquestes conclusions que es desprenen de l'estudi.
Per tant, també, diguéssim que aquest estudi s'enfoca cap a una vessant més de perspectiva, no? Quina perspectiva tinc jo, no, sobre la meva vida o sobre la meva les meves relacions socials o per contra sobre la soledat que puc arribar a patir.
Sí, de fet, una de les dades que més pot sorprendre en aquest, bueno, un dels resultats que més pot sorprendre és que els indicadors de soledat que obtenen les persones grans, el grup de més edat, són significativament més baixos que els dels grups més joves. Aleshores, aquí sí que hem de vincular aquesta diferència entre el que tenim i les expectatives per mesurar la soledat.
Cap a quin tipus de població afecta de manera més greu aquesta soledat? Ara em comentaves que, almenys és una dada que personalment em sorprèn, que els grups d'edat més avançada no s'hi senten tant, segons he entès.
Bueno, sí, també hi ha una part molt cognitiva en tot això, eh? I segurament les persones de més edat, per una banda, els pot costar més reconèixer que estan sols o soles, i per altra banda, també és veritat que, bueno, pues, que tenen certa conformitat, no?, amb el que els està passant. És més lògic que una persona més jove aspiri a tenir més relacions i més contacte. Però, a banda de les diferències per grups d'edat, el que queda palès en l'estudi és com la vulnerabilitat, com ser vulnerable, com ser una persona migrant sense, amb situació administrativa regular, ser una mare monoparental, tenir una discapacitat o una malaltia crònica, afecten directament els indicadors de soledat. També el nivell d'ingressos. El que veiem en l'estudi és que menys nivell d'ingressos, més solitud. Per tant, està molt clara aquesta relació entre soledat i vulnerabilitat, que era una de les coses que volíem mostrar en aquest estudi, donat que les persones que tenen a Creu Roja són majoritàriament de col·lectius vulnerables.
Ara em comentaves, volia desenvolupar una mica més aquest tema de la vulnerabilitat, perquè pot sorprendre una mica. És tan senzill com que si tens poc poder adquisitiu, la teva vida social o les teves activitats socials s'hi veuen afectades, per tant, a partir d'aquí acabem patint una soledat més important o més severa?
Sí, de fet, no només a nivell de relacions socials, perquè està clar, doncs, que si tens menys possibilitat de sortir, d'anar al cinema, de fer activitats que d'una manera o altra tenen un preu, la teva sensació de soledat és més gran, et relaciones amb menys persones. Però també és veritat que hi ha molts serveis, sobretot amb les persones grans, sobretot serveis tecnològics, no?, que estan al servei de combatre la soledat, com el teleassistència, que potser per un tema econòmic no hi pots optar. Per tant, està molt clara la relació directa entre la soledat i la vulnerabilitat, i en aquest cas, com deies, amb la manca d'ingressos.
Podríem pensar, com comentava jo abans, que la població, o com tenia jo aquesta percepció, que la població més envellida és la que presenta unes dades més altes de soledat, però ens sorprèn veure que la població jove també s'hi veu molt afectada per aquesta societat. Heu pogut determinar el per què?
Bé, aquest era un estudi molt general que ens plantejàvem, volíem, tenim un objectiu de saber moltes coses i la soledat no podem mai llegir les xifres de manera plana, no? És molt més complex perquè hi ha un component personal, vivencial, molt important al marge de generacions, de grups d'edat, de gènere i de vulnerabilitat. El que sí ser, i això ens ho deia una de les noies a les que entrevistàvem, és que probablement la forma de relació de les persones més joves, que cada cop és menys presencial, això demostra l'estudi, ens fa tenir com una mica de distorsió del que és la realitat i el que és el món de les relacions socials. Ens ho deia una noia, doncs, quan ella es connecta a les xarxes socials, veu la vida meravellosa que tenen les seves amigues, amics, veïns, veïnes, no són actors ni actrius, són persones reals, i quan tanques l'ordinador i et quedes en la teva habitació, veus que la teva realitat no té molt a veure amb allò que es mostra. Per tant, tornem en aquesta discrepància, no?, entre el que tinc i el que voldria tenir, i entre el que em sembla que pot ser l'ideal de relacions i el que tinc en realitat.
Per tant, aquí seguim en aquesta part més cognitiva o més de jo tinc la perspectiva o l'objectiu de ser la persona que m'estan projectant les xarxes socials, la meva manera de relacionar-me és a través de les xarxes socials, corregeix-me si m'equivoco, però a través de les xarxes socials al final el que fa és que m'acabo sentint sol perquè no tinc relacions físiques o relacions humanes, no? aniria una mica per aquí.
Sí, una mica seria això, encara que nosaltres no volem de cap manera criminalitzar les xarxes socials. El que ens ha possibilitat les noves tecnologies al servei tant d'instruments per pal·liar la soledat, com podem dir el teleassistència o altres serveis més tecnològics, a nivell de relacions personals, les xarxes socials i la relació online ens obre un ventall de possibilitats que abans no hi eren. Pensem en moltes persones, sobretot a que vem en l'estudi, nois, joves, migrants, en situació irregular, que l'única manera que tenen de relacionar-se amb la seva gent és d'aquesta, no? És a través de les xarxes socials. Per tant, diríem que potser la clau està en tenir la mesura justa, no?
Però
anar combinant el que és presencial, el que és online.
Però el problema potser seria que aquestes persones només tinguin l'opció de relacionar-se a través de les xarxes socials, no? No m'imagino ara un cas en concret, però potser el problema, l'arrel, la trobaríem aquí, oi?
Sí, de fet, tampoc és estrany que les persones grans ens diguin que es senten menys soles. Pensem que tant tots els estudis de soledat, molt pocs estudis fins ara, arrel de la pandèmia, doncs s'han tornat a incrementar, no?, els estudis sobre soledat. Però és veritat que sempre, principalment havíem parlat de la soledat entre la gent gran, teníem poques referències d'altres grups d'edat, i també és veritat que aquestes persones doncs tenen més serveis al seu abast. I segurament tenim més interioritzat que necessiten més suport, més acompanyament. En canvi, el que volíem mostrar a l'estudi és que altres col·lectius que no pertanyen a aquest grup d'edat i que tenen la mateixa necessitat de suport que el col·lectiu de gent gran.
Clar, aquí durant la pandèmia probablement les xarxes socials ens han servit per estar connectats, però al mateix temps la pandèmia probablement ha estat un factor determinant perquè hi hagi un 22% d'aquestes persones enquestades que reconeix tenir patir soledat, oi?
Sí, de fet, un dels resultats d'aquest estudi era com les persones havien incrementat aquest sentiment de soledat durant la pandèmia. Sentiment que pot ser circumstancial, que pot ser puntual, que és només durant la pandèmia. Però el que és veritat és que la pandèmia ha evidenciat formes de soledat que coneixíem, però que potser no s'havien aflorat, no? Per exemple, una persona gran que té els seus familiars a prop no té necessàriament perquè sentir-se sol o sola durant la abans de la pandèmia, perquè doncs el visiten, li poden fer suport, però en el moment que aquesta persona no pot sortir de casa, o si el seu fill o filla viu en un altre municipi, quan no es podia anar, no?, quan no es podies moure del teu municipi en el confinament més estricte, pues segurament molts de nosaltres no coneixem ni el nom dels nostres veïns per dir-li que et puguin anar a buscar el pa. Hi ha coses que potser la pandèmia ens ha posat a prova, no?, que desconeixíem, que no ens n'adonàvem, però que arrel de les restriccions de la pandèmia s'han evidenciat. I d'altra banda, les formes de relacions, jo crec que ha estat a les xarxes socials, la relació online, la relació telefònica ha salvat a moltes persones durant la pandèmia, uh-huh. però és cert que aquests hàbits que es van implantar més durant la pandèmia, lluny de marxar després de la pandèmia, quan s'han acabat les restriccions, han perdurat en el temps, de manera que veiem que pràcticament un 60% de persones es relacionen de manera diferent respecte abans de la pandèmia, no? Relacionen amb menys gent, amb menys presencialitat i amb menys intensitat.
Ostres, doncs ja realment s'evidencia que hi ha hagut un canvi en les relacions després de la pandèmia. El terme soledat està relacionat amb el fet de viure sol? Ja sé que sembla una obvietat des de fora, però probablement podem treure-hi alguna coseta més d'aquí.
Doncs no necessàriament. Hi ha persones que viuen soles i es senten perfectament acompanyades, i hi ha persones que viuen amb més persones i tenen un sentiment de soledat molt gran. De fet, uh-huh. el que ens mostren les dades de l'estudi referent a Girona és que les persones que viuen soles tenen uns indicadors de soledat molt semblants, molt similars a les persones, al general, a la dada general de l'estudi. On veiem la diferència és quan aquesta soledat és una opció, viure sol o viure sola, o és algo que ens ha imposat la vida, o uh-huh. que se'ns ha autoimposat. Aquí sí que veiem una diferència entre el que és escollit i el que ens ha portat la vida, no? Aquí sí que el no haver optat en aquesta soledat és un factor diferencial en els resultats. De fet, una altra de les dades de l'estudi que ens agrada comentar és que aquesta visió de que viure sol porta cert estigma, no?, afegit, o sobretot amb la gent gran, no? Uh-huh. Les persones que viuen soles sembla que puguin estar abandonades, no?, de la seva família o del seu entorn. L'estudi ens mostra que no, que les persones no ho veuen tan malament, això de viure sol, i fins i tot és una opció desitjable per una de cada tres persones menors de 65 anys, que voldran viure sols quan siguin grans.
Uh-huh. Llavors aquí tenim una conclusió, no? Al final, si aquesta soledat és escollida, sabem que realment comporta segurament un punt més de felicitat que en molts casos gent que se sent sola però que està en una llar convivint amb més persones. Com pot afectar aquesta... Ja vaig acabant, senyora Sabater, no li vull treure gaire més temps, però és que realment el tema ens interessa molt. Com pot afectar aquesta soledat a una persona en la societat actual? És a dir, com l'afectarà després, no només a nivell de relacions, evidentment, perquè sabem que ja estan deteriorades, ara m'ha sortit, uh-huh. O bé, això, no?, com pot afectar després a nivell laboral.
Bé, l'afectació de la soledat tampoc és molt clara, no? Perquè hi ha molts factors, com dèiem, personals, també d'edat. Aquí sí que creiem que l'edat és un factor important, malgrat que les persones grans es sentin menys soles, que no volem minimitzar l'impacte de la soledat amb les persones grans. Si en la població en general que té la Creu Roja són 8 de cada 10, entre les persones grans són 7 de cada 10. No està malament, és moltíssim, és una xifra molt elevada. Uh-huh. Però és veritat que amb les persones grans acostuma a portar conseqüències més greus, en el sentit que a vegades la falta de mobilitat, la falta d'accés als recursos ens afecta directament, pues amb la nostra, molt directament, a la nostra qualitat de vida, i no només en l'aspecte emocional. Uh-huh. Sembla que amb les generacions més joves, no?, aquí sí que hi ha una afectació en l'emocional, encara que ens diu l'OMS que la soledat afecta a nivell de salut mental, però també física. Veurem com es desenvolupa tot això. També és veritat que, com deia, hi ha pocs estudis anteriors sobre la soledat entre grups d'edat que no són gent gran. No sí. tenim molta referència. El que és veritat és que, sobretot quan haguem d'abordar un suport per a les persones que se senten soles, haurem de veure també la persona, no només el grup ni el col·lectiu, perquè, com deia, la vivència de la soledat és, al final, aquí podem tenir alguns indicadors, no?, que ens diuen per on hem d'anar, com podríem ajudar, com podríem intervenir, però no oblidem que és una vivència molt personal i íntima.
Ara ens comentaves que hi ha pocs estudis sobre la soledat no volguda. ha estat un tema tabú fins fa poc?
Bueno, jo no sé si és un tema tabú, però sí que és veritat que potser expressar la soledat, bueno, com en general expressar molts sentiments, no? No era algo habitual, no? I potser sí que estem en una època en què hem dit que, bueno, que les persones està molt bé que diguin el que senten, no? I això potser no ens havia passat abans. De tota manera cal posar un límit per tot això. Tampoc hem de dir que la soledat és molt greu. A vegades és un sentiment molt circumstancial que podem passar en certes edats i que és superable. En altres el que realment ens preocupa és quan aquesta soledat, a banda emocional, té un component de vulnerabilitat que fa més difícil de superar. Per posar un exemple, un noi jove, migrant, africà, que ve al nostre país, està en una situació regular, aquests són, per exemple, un dels col·lectius que tenen uns indicadors de soledat més grans. Com? Però és que si nosaltres no lluitem contra aquesta barrera que el fa, doncs, poder tenir una vida al nostre país, aquesta persona seguirà sola perquè no té accés a res. Amb la qual cosa, potser el que nosaltres com a Creu Roja volem seguir fent, a banda de lluitar contra la soledat com una forma de vulnerabilitat per si sola, és veure lluitar contra els factors que fan que estigui aquesta vulnerabilitat, no? Una persona aturada de llarga durada presenta uns indicadors de soledat molt més alts que la resta de la població enquestada. Pues hem d'acompanyar aquesta persona a que trobi una feina on, a més de tenir uns ingressos, li permetrà relacionar-se amb altres persones. Per tant, hi ha una manera d'abordar-la més directa en tot el que és potser més emocional, i una altra manera que no és tan directa però que creiem que és molt efectiva, que és lluitant contra els factors de vulnerabilitat d'aquesta persona.
La darrera pregunta que tenia era una mica referent sobre això, no? Sobre quins són els punts amb els quals nosaltres podem si som la persona afectada directament, com si veiem alguna tercera persona, no, afectada, doncs quins punts serveixen per reduir aquesta soledat en els col·lectius? No sé si hi hauria algun altre punt a afegir en aquest aspecte.
Bé, nosaltres des de fa un temps tenim un multicanal de Creu Roja obert, que és la Creu Roja t'acompanya, en el que qualsevol persona que està afectada per la soledat no desitjada, insistim, no desitjada, es pot adreçar, i el que realment acaba passant és que aquesta persona, doncs, fa una derivació al territori, i va, doncs, a l'assemblea local, fa cap aquesta petició a l'assemblea local de Creu Roja del territori. Què intentem nosaltres? Primer, determinar quin tipus de soledat pateix, perquè n'hi han de molt diferents, no? I potser aquest qüestionari ens ajudarà a concretar què és el que està demanant la persona, perquè no sempre demana el mateix. I l'altra part que jo crec que hem de treballar des de les entitats i des de les comunitats, doncs és això, intentar integrar aquesta persona en el seu entorn. Per què ho diem? Perquè, home, fer un projecte contra la soledat de les persones no passa per tenir un projecte on les persones vinguin a la Creu Roja per combatre la soledat, sinó que passa perquè el puguem orientar aquesta persona, la puguem conduir a conèixer el seu entorn i a veure en quins recursos del seu entorn pot trobar allò que necessita.
Senyora Anna Sabater, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu-siau.